Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Ara els hi preguntaria als oients a veure quina qüestió i quin debat s'havia generat a la taula durant aquests minuts de que estàvem recollint, informant-nos de bons consells. Doncs ara ho desvetllarem. Abans, però, presento en Josep Corbella, periodista de La Vanguardia, especialitzat en ciència i salut. Josep, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
El Dani Arbós, biòleg i periodista científic. Bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguts. Doncs desvetllarem la interrogant, que és el cas d'Excalibur.
Pobre.
A veure. Perquè ara mateix hi havia una discussió encesa de si s'ha de sacrificar o no el gos de la infermera contagiada per l'ebola.
Que et llepi el gos i que tinguis la malaltia.
Vostè l'hem escoltat a la primera hora. A veure si poguéssim escoltar el Josep i el Dani, jo li agrairia. Josep, va, per començar. A veure, s'ha de sacrificar o no s'ha de sacrificar, com diuen en aquest cas les autoritats a Madrid?
El que ha passat amb aquest gos ha estat un despropòsit. No s'hauria hagut de sacrificar.
Bueno, a dia d'hores d'ara no sabem si s'ha fet o no s'ha fet.
Fa una estona era casa seva.
A veure, el que diu la web del Mundo és que se l'han endut a dos
quarts. Sí, però la web del Mundo contrasta amb el que sabíem fa... El degà de la Universitat Complutense de Madrid ha dit que a l'hora fa...
Una hora.
Fa pràcticament una hora, ha dit que ni li constava ni s'havia portat a terme. Però bé, anem a la qüestió.
S'hauria hagut de sacrificar o s'haurà de sacrificar? Penso que no. Per què no? Això és com si... Imagina't que et diuen... Vostè té ebola, l'hem d'aïllar, i dius... Quina mala pata, però ho acceptes perquè, bé, m'han d'aïllar. I li diuen... I per cert, li extirparem l'apèndix. I dius, vol dir? Em extirparan l'apèndix? No, però per si de cas, perquè no ho sabem. Aleshores, quan una operació d'extirpació d'apèndix, que és molt dràstica, requereix que estigui molt ben justificada, si diuen, no, a vostè li extirparem una part del seu sistema emocional, que és el seu gos. Home, aquest gos, per aquesta parella, segurament té la seva importància. Per tant, una intervenció així només està justificada si realment hi ha raó de fer-ho. En aquest cas concret, hauria estat justificat, per exemple, pots dir, m'han d'extirpar un tros de pulmó. Per què? Perquè té un tumor de pulmó. Llavors ho acceptes. O sigui, sí que si la raó és molt, molt forta, sí que ho acceptes. Si la raó és més feble, doncs mesures dràstiques requereixen arguments molt poderosos. Aleshores, per què en aquest cas penso que no s'hauria hagut de sacrificar? D'entrada, hi ha precedents de contagi d'ebola de gossos a persones a algun lloc del món en algun moment de la història? No, no n'hi ha cap.
No hi ha precedent registrat, no se sap.
Em parles, jo
parlem d'una possibilitat.
Sí, no, jo no ho sé, però tampoc, doncs però tampoc se sap.
No se sap. I Espanya pot ser pionera en aquestes coses.
Precisament, no se sap. Tenia bola aquest gos.
Les coses pionera.
A veure si calla.
Aquest gos no s'ha mirat, d'entrada el palem i després ja ho mirarem. Home, és una mica dràstic, no?
Pobret.
Primer traiem l'apèndix i després ja mirarem si et feia falta. Quina base hi havia per sacrificar-lo? Què fa pensar que potser...
Però que a hores d'ara, repeteixo, oficialment no ho sabem. Ho ha publicat el Mundo.
No ho sabem.
El Mundo publica a vegades coses que després resulta que no són el que...
Quina base hi hauria per justificar que sacrifiqués? Doncs hi ha un estudi, un únic estudi, amb tota la literatura científica, que es va fer amb un brot d'ebola al Gabon l'any 2001-2002, que es van mirar uns gossos que carronyejaven carn d'animals morts, i es va veure... Sí, perquè ja no els donen de menjar, no els donen pinso, no. I es va veure que alguns d'ells tenien anticossos contra el virus de l'ebola.
Per tant, l'havien agafat?
No necessàriament.
L'havien agafat?
Senyor Marcelí, vostè té anticossos...
Jo no tinc res, a mi no m'hi...
Sí, que té anticossos contra la grip, contra la varola...
Me van fer un contrast i em vaig marejar.
Contra la varicela...
No.
Però vostè no pot contagiar en aquest moment la varicela, ni la varola, ni la grip. L'únic que vol dir això és que vostè, al llarg de la seva vida, ha estat en contacte, ha estat exposat a aquests virus, o ha estat vacunat.
Els has tingut.
O ha estat vacunat.
Els has tingut a dins.
I el seu sistema immunitari... ara els sap reconèixer. No vol dir que en aquest moment els tingui a dins. Aleshores, l'organisme dels gossos pot generar anticossos contra el virus de l'ebola. Això pot passar. Bé, Vol dir això que el gos sigui contagiós, pugui contagiar la bola? No necessàriament.
No ho sabem.
No ho sabem. Aleshores...
Doncs si no ho sabem, escolta'm...
Per tant, estem absolutament segurs que aquest gos...
El paio me'l carregaria jo amb ell, me'l carregaria. Perquè una persona, el que sí, d'un pobre gosset que no sabem si...
El Peyu viu amb animals, eh? Vull dir, perquè, bueno,
pues mira,
cadascú té la seva opinió. Però estem escoltant el punt de vista d'en Josep Corbella i del Dani Arbolà.
Aquesta argumentació ens porta a dir estem absolutament segurs que aquest gos no presenta cap risc, risc zero absolut per ningú. Home, doncs el risc zero absolut i amb una malaltia de la qual no se sap tot com és la bola, el zero absolut no hi és.
Ah,
per
doncs
tant,
veu,
què s'hauria hagut de fer?
Vens a la meva?
Sí, però tampoc hi ha zero absolut de dir...
De
vostè
res.
Li ha hagut d'extirpar l'apèndix, per això li feia aquesta comparació.
Un dels arguments del senyor, del Juan José Badiola, que ara el tornem a recuperar, ha dit, no hi ha un lloc a Madrid, per donar... No,
que és un P4.
No, ha dit que no hi ha un lloc a Madrid que hi hagi, que doni les garanties per tenir el gos,
aïllat.
En aquest cas, aïllat. Escolteu.
La realitat és que havia que alojar una instal·lació de nivell de seguretat biològica P4. I jo no veo que en Madrid hi ha una instal·lació adequada d'aquestes característiques.
Per tant, aquí tenim un gos que és un tresor per la ciència, que es podria estudiar,
sí,
del qual es podria aprendre molt,
sí.
I que segur
ho ha dit un veterinari, que seria molt interessant seguir el procés d'aquest gos.
Avui el País publicava una entrevista a un investigador que està a Gabon i que és l'únic que ha fet aquests estudis de gossos, d'Ebola, Ebola en gossos, i deia que no se l'havia de sacrificar per això, perquè realment el que s'havia de fer era estudiar-lo. I segons deia aquest investigador, el risc que hi hauria és de que podia excretar el virus, el gos, doncs amb les seves femtes, i llavors aquí sí que si es manipulessin aquestes femtes seria una potencial manera d'infectar-se. Però si està ben controlat i ben aïllat, realment...
Però a veure, escolteu, si ho acaba de dir aquest senyor, no pot estar aïllat i ben controlat, aquest gos.
Es podria habilitar algun lloc, també.
El senyor Badiola...
No hi és.
Doncs es podria portar a algun altre lloc del món.
A l'hospital, amb la dona, amb l'enfermera.
No, però sí que hi hauria d'haver un lloc.
Hi ha investigadors a Alemanya o als Estats Units que estarien encantats de poder estudiar aquest gos. Si està sa, se'l salva i es torna a la família. Si no està sa, s'estudia ben estudiat. I se n'aprèn molt. Abans de dir, primer el matem, i aquí ja no hi ha possibilitat d'estudiar res, ni de salvar-lo, ni de mirar si té la bola o no, perquè s'hauria hagut de fer agafar-lo i tractar-lo amb unes condicions de seguretat.
Digues, Josep, perdona. Què vol dir? Perquè no ha parat d'interrompre tota l'estona. Què vol?
No, que si se l'ha d'enterrar, que se l'enterri a la Valla dels Caïdors, aquest gos, al costat del Franco.
Escolti, per dir aquestes coses, tallar persones que estan parlant en sèrio, per favor.
Que si ha algú que
calli, home, calli.
Vagi a circular, va, circuli.
Però comentaris enraonats.
Comentaris d'imbècil.
Si ha de contagiar algú, contagiar Franco.
Per poder-lo estudiar i analitzar-lo, no?
Sí,
i que a més... O salvar-lo si no té res.
Clar, pot ser que no estigui infectat, llavors es pot alliberar i si ha contagiat el virus, si ha agafat el virus, es pot recuperar perquè els gossos no pateixen malaltia i un cop curat hauria eliminat el virus completament.
Si es busquen les... que suposo que és el que busquen en aquest cas les autoritats sanitàries a Madrid, el risc zero o buscar erradicar del tot el virus, clar, la decisió que han pres és el gos...
Aquest gos l'has de traslladar, algú l'ha de sacrificar.
Per tant,
el risc zero tampoc existeix en el cas de sacrificar-lo.
Per això ho dic.
Perquè també es pot infectar el que el vagi a sacrificar.
I tot el pis, hauran de cremar tot el pis, hauran d'encendre el pis, perquè...
No, però el pis sí que s'està desinfectant,
és
no? Això sí que... En fi, i parlava fins i tot de desinfectar la finca.
Tota la finca.
Tant si el gos tenia la bola com no, es guanya més salvant-lo que sacrificant-lo d'entrada.
Doncs mira, de moment...
Ara, la forma fàcil és...
A dia d'avui estem en la segona opció. Ja tindrem, suposo, tard o d'hora la confirmació d'aquest fet. Tanquem aquesta qüestió. Anem amb el que ha estat notícia aquests dies, que són els... Anem coneixent mica a mica els premis Nobel d'aquest any. I el Dani i el Josep ens explicaran una mica cadascun quines característiques té i per què els hi han donat. Per exemple... Premi Nobel de Medicina, que ha premiat un matrimoni que ha descobert, diuen, el nostre GPS intern. De què es tracta això, Dani?
Sí, són un matrimoni també, un altre investigador. Clar, tu com saps on ets? Tu ara ets aquí a l'estudi, sí. I amb el teu servei saps que ets aquí. Tu saps ara sortir de l'edifici i anar fins a casa teva, per exemple, o anar fins on hagis d'anar. I no només com saps fer-ho, sinó com saps recordar-ho. Tu el primer cop que fas un recorregut, que vas a un lloc, doncs després ho recordes i saps arribar millor. Doncs aquests investigadors van descobrir les neurones responsables d'això i van veure com s'activaven unes neurones i unes altres. Primer, quan ells ho van fer en ratolins, quan uns ratolins estaven en un lloc se'ls activaven unes neurones, quan estaven en un altre se'ls activaven unes altres. És a dir, si tu estàs a la cuina de casa teva se t'activen unes neurones, quan estàs al menjador se t'activen unes altres, però a part van veure els circuits que fan que sàpigues anar d'un lloc a un altre. I això pot ser molt interessant.
Una cosa, això és el GPS de l'home,
sí.
No? Però, i el satèl·lit? On està? Hi ha un òrgan volant per l'espai humà? Com un tros de carn? Aquí, això s'hauria d'averiguar. Aquest comentari us el regalo, eh?
Gràcies.
Que no sigui... No, jo no el vull, eh?
Gràcies.
Que no sigui Déu.
Bé, doncs, jo segueixo. Amb el GPS aquest del nostre cervell és molt interessant en moltes malalties. Per exemple, l'Alzheimer, una de les primeres símptomes que tenen els pacients és que perden l'orientació, que no saben on són o no saben on es perden. Surten de casa, van a fer un recorregut, la Montse diu que també li passa.
Jo tinc molt poca orientació, jo em perdo.
Bé, doncs potser tens alguna neurona d'aquestes.
És de les que et perds al pàrquing.
Perfectament. Vamos, si no hi he estat hores jo buscant cotxes dins el pàrquing.
A mi m'ha passat que estava buscant el cotxe en el pàrquing i resulta que estava en el pis de sota.
I tant.
I com un loco allí con el mando del cotxe.
Però que no s'apunta si és sirena blava o P4.
Sí, però que era del mateix color, però estava a la menys 2. Jo estava buscant a la menys 1.
Doncs això és que van dissenyar malament el pàrquing perquè havien de ser de diferents colors. Però és un altre tema. Doncs bé, estudiar aquestes neurones permetrà o ha de permetre entendre millor certes malalties d'aquestes on es perd l'orientació. Per exemple, l'Alzheimer és un clasca que primer es perd l'orientació i després es va perdent la memòria. Aquest és el de medicina d'aquest any.
Molt bé, anem al Nobel de Física. És pels inventors de les bombetes LED de baix consum.
Hombre, això sí que...
A veure, Josep.
Això sí que és útil, no? Vosaltres que sempre dieu, i això per què serveix?
Doncs mira, les LED, sí.
Els LED.
Les LED, que els semàfors de Barcelona, que va haver una gran inversió en semàfors LED, la meitat de bombetes LED estan foses. I eren caríssims, aquests semàfors.
Doncs mira que duren tota la vida, les LED.
No, de durar tota la vida no. I a més, es van fonent i...
En lloc de rodó i esquadrat.
I clar, no pot anar a canviar el de manteniment, la bombeta. Han de canviar tot.
Tot el llum. Hombre, caríssim.
Vosaltres què sou, de LED o de bombeta?
Jo bombeta, tota la vida. A mi el LED no em convenç. El LED, a més, és... Cara en el moment, en el consum és barat, però en el recanvi torna a ser car, eh? Jo no li acabo de trobar l'avantatge.
I ara tindré una cosa.
Però ha de durar molt, dura molt.
No, els molts semàfors de Barcelona estan amb les bombetes.
De tota la vida, i ara diré una cosa. Els primers fabricants de les bombetes de tota la vida, la primera cosa que van fer, hem de fer-les senzilles, que es trenguin, perquè si no pot ser, perquè les primeres duraven anys i panys.
No ho has explicat, tu, Dani?
Hi ha un parc de bombers als Estats Units que fa més de 100 anys que té la mateixa bombeta encesa.
I això ben fabricat.
Molt bé, gràcies, senyor Marcelí. Tenim el micròfon ja de l'abuelo. Hi ha un gos que demana per vostè, que es diu Excalibur, a veure si l'acompanya, passant a donar una volta.
Escolta, que la gent està molt enfadada, no facis bromes.
Una altra vegada, eh?
No, és que fotré una hòstia, eh?
Què he dit jo ara?
Que no facis bromes
al gos. No he dit res.
El Nobel l'han donat
als
doctors Akasaki, Amano i Nakamura, perquè segons l'Acadèmia de Ciències de Suècia, els LEDs són millors que les bombetes clàssiques. I per què? D'entrada, el mecanisme. En una bombeta clàssica s'agafa electricitat, amb l'electricitat s'escalfa un filament, aquest filament entra en incandescència i això és el que fa llum. O sigui, passa electricitat, calor, llum. En el LED es passa directament de l'electricitat a la llum. De l'electró, directament s'alliberen els fotons. Per tant, és d'entrada molt més eficient.
A l'hivern. A l'hivern és millor l'altre, doncs. Perquè t'escalfa. Les conclusions, sisplau, correctes. Si no, porta gran engany.
Ha pensat en agafar un instrument per escalfar-se com una estufa i un instrument per il·luminar-se com un llum LED?
Però si tens dos...
No els donis corda.
No li contestes, no li contestis. Home, per favor, sembla mentida. El temps que fa que vens encara no...
Aquí donant corda a aquest home, aquest fotó en potes.
Bé, és més eficient amb un bat de potència, una bombeta clàssica, dona 16 lúmens, el lúmen és la bombeta.
Ui, ara,
això. Ja, però amb un LED dona 300. Simplement dic que 200 vegades més, 20 vegades més eficient un LED que no pas una bombeta clàssica. Això vol dir també que es gasta menys electricitat per tenir la mateixa llum.
No sé on.
No, perquè després...
Perquè les factures... A mi, des de la comèdia del rotllo aquest, de que amb els LED gastes menys, a mi les factures cada cop arriben més
cares. Cada vegada més car.
Sí, llavors, si et preguntes on van a parar els diners que hauries d'estalviar amb el LED, és que se'l queda la companyia elèctrica.
Home, clar.
Cap a aquests comptadors que han posat ara... Això, escolta, és una sagnia, que jo estic farta, que estic pagant coses que jo no gasto.
I ara pugen, incrementaran la factura de llum un 11%.
Una vergonya. Vostè sí que sembla que estigui aïllat. Què fa aquí?
Bueno, acabem amb el Nobel de Química, que hem conegut avui, per tres científics que han desenvolupat la microscòpia fluorescent.
De superresolució. Els microscopis òptics són els que tots tenim en ment, de quan veieu un científic mirant pel microscopi.
Quimicefa.
Però sí, seria aquest. Però els més potents, fins i tot, tenen un límit de que hi ha coses molt petites que no poden veure. Llavors ja s'han de fer servir uns altres tipus de microscopis, com els electrònics.
Mira, ayer estaba en un vestuario y vi un hombre que aquello ni con un microscopio potente. En lugar de estar para fuera había un cráter. Me quedé asombradísimo.
Ay, escolta, por favor, no he visto nunca.
No sobresalía nada y había como una cosa...
¿Pero por qué mires a los hombres?
No, porque me quedé completamente anonadado. Digo, esto, vamos, ¿dónde está el gusanito?
Doncs, els microscopis òptics permeten veure coses, cèl·lules vives, que, per exemple, les altres maneres de mirar, com els microscopis electrònics, no. Doncs aquests han fet una manera de fluorescència, d'il·luminar proteïnes, il·luminar molècules, que així tu pots veure coses a l'estructura de les cèl·lules. Pots veure, per exemple, com s'ajunten les proteïnes implicades en el Parkinson, l'Alzheimer, pots seguir molècules individuals com entren i surten. Llavors, bé, han desenvolupat unes tècniques, bàsicament, per veure-ho, que... Què passa, el senyor Marcelí?
Que no pareu, eh?
Què
passa? És per agafar i engegar-vos a tots a fer punyetes.
Escolta,
és que perquè teniu una falta de respecte amb el Dani.
Però si estava escoltant.
Però el senyor Marcelí, el Premi Nobel de Química...
Vostè fent ganyotes. L'altre, comentaris tristíssims. El Parada ja no et dialòtic. Aquí, que
mira,
el
però microscopi
és uns ranxitos. Va, va, va.
Barujas posant aquestes músiques.
Barujas també, l'altre, també.
Res, simplement això. Han millorat la manera de veure les molècules dintre.
No puc parlar.
Només faltava, va.
Va,
publicitat,
Josep,
publicitat.
Home.